A finals dels anys 50, algunes indústries es comencen a instal·lar a Tarragona, especialment indústries químiques. Aquest impuls industrial tindrà repercussió en l'aspecte urbanístic i constructiu. És quan apareixen alguns dels barris que coneixem avui dia. La població va anar creixent.
Yo soy de Valladolid, de Canalejas, Valladolid.
Yo de Ciudad Real.
Yo de Sevilla. Soy andaluza.
Doncs jo vaig arribar perquè vivia, vaig néixer a Suïssa i va morir la meva mare i el meu pare, com tenia tota la família aquí a Tarragona, pues van venir cap a Tarragona. Els meus avis eren de Valladolid, d'un poble que es diu Comendarro, que és molt petit.
Jo sóc nascuda a Tarragona. Vale, jo vaig néixer aquí a Tarragona. Els meus pares van arribar a Tarragona als anys 60, 64, més o menys, van arribar amb uns pares que venien d'Extremadura. I no va ser una qüestió més de buscar-se la vida, sinó una qüestió també de... La primera en vindre va ser la meva àvia paterna. I el meu pare, que n'estava molt d'ella, havia vingut alguna vegada a veure-la aquí i al final van prendre la decisió de vindre a Tarragona.
Així doncs, diverses empreses es van anar instal·lant al territori. Fins i tot en van arribar d'internacionals que buscaven mà d'obra barata.
Hay que tener en cuenta que el tipo de trabajo que nosotros realizábamos aquí inicialmente son camisas, luego después fueron anoras, de esquí y todo eso.
Chaquetas.
Pero sí. Todo, o sea, lo que nosotros realizábamos aquí era para la madre alemana. Los beneficios no se traducían aquí en España, se traducían allí en Alemania. Y aquí podían siempre presentar conforme no había beneficios.
Sí. Aquí se servían de la mano de obra. Lo que pasa que, claro, con el tiempo, pues la gente nos fuimos dando cuenta de que aquello era una explotación, pero de lo peorcito.
La Mari Carmen Medina, la María José Ramírez i l'Àngeles de la Fuente van arribar a Tarragona fa molts anys. Amb 16 anys van començar a treballar a l'empresa alemanya tèxtil Seidensticker i més endavant anomenada Valmeljain, una època que recorden de lluita i demanda de drets.
Fue, la primera etapa fue muy dura porque yo empecé a trabajar en lo que llamaban el cuello, que era una cadena de trabajo que no sé si habéis visto la película de Tiempos Modernos, donde va viéndose una cadena, una secuencia cortada en trocitos, trocitos, trocitos. Bueno, pues eso es lo que hacíamos nosotros con el cuello. Y era muy duro porque no te podías ni levantar al lavabo, ni tenías que hacer nada, solamente tenías las paradas, estaban establecidas, y fuera de esas paradas no te podías mover. Si te atrasabas en la faena, te atrasabas tú y atrasabas a los compañeros que iban detrás de ti, con lo cual era un estrés muy grande y una situación muy, muy fuerte de trabajo y de estrés y de angustia. De no poder legarte. Recuerdo que al inicio tenía noches de insomnio, de no poder dormir, de ver montañas de cuellos. O sea, como que me ahogaban los cuellos.
Pues en lo que decía Ángel, yo estaba en una cadena. Yo no, mi trabajo no era de cadena, pero claro, como tenías que hacerte al final del día, yo estaba doblando camisas, tenía que doblarte una cantidad de camisas, si no llegaba, pues. Entonces, claro, muchas veces tenías que utilizar, pues empezar antes de hora. No comerte el bocadillo con todo el tiempo que teníamos estipulado, porque claro, tenías que adelantar. Entonces yo también, igual que ella, pues llegabas a casa estresada porque pensabas, mañana tengo que hacerme alguna más, mañana tengo...
En aquella època, moltes empreses posaven pisos als serveis de treballadors. Això afavoria la lluita obrera i la unitat per demanar drets laborals.
Bueno, de fet, aquests blocs on jo vivia es deien les viviendes Helena. Eren en pisos que les mateixes empreses feien pels treballadors. Suposo que anaven pagant una quota d'aquestes així, en plan mínima, amb el sou, o rotllos d'aquestos. Ben bé, això no sé com funciona, però crec que era una cosa així. I llavors, tota la gent que vivíem allà eren els treballadors de la mateixa empresa. I érem com un poble petit, perquè ens coneixíem tots, vull dir... De fet, avui dia jo continuo les amistats del meu barri, encara que ja fa anys que jo no... Jo vaig deixar de viure en aquest barri amb 14 anys.
La Gume Cañón ja va néixer a Tarragona, però els seus pares van arribar a Tarragona d'Extremadura als anys 60 i primer de tot van treballar de masovers. Poc temps després, el seu pare va passar una empresa de fustes. Es van instal·lar al barri de Parriuclà.
Estava format per pisos, per exemple, n'hi havia tres pisos que pertanyien a lo que era la feina de mon pare, que era Helena. Però n'hi havia dos blocs més que eren Ener, la gent que treballava per la Ener, que era la elèctrica d'abans. Hi havia uns altres que eren de Acesa, el mateix, dos o tres blocs que eren de gent que treballaven, vull dir, tot el barri estava format per blocs que pertanyien a empreses i era una manera també de tindre, bueno, estaven tots, vivíem tots junts, els treballadors de diverses empreses van fer com un barri. I eren tot pues, 100% treballadors, o sigui, obreros total.
Així doncs, a poc es van crear uns barris que eren totalment obrers. Les persones que hi vivien reconeixien que eren com a petits pobles i la comunicació amb el centre de Tarragona els era molt llunyana.
Els barris es van crear perquè van començar a tota la industrialització, totes les fàbriques d'alrededor, de la carretera de València, el polígon, tant de la Pineda com el de Constantí, i allí mateix a la vora de Torreforta i la Granja, que hi havia diverses fàbriques, que era molt obrer, era molt humil, però bueno, i molt familiar. I això té que s'ajuden uns a altres, els nens jugant al carrer. Per naltros era molt, sí, molt apartat, perquè a més Tarragona, altres llocs no sé, però dels barris a Tarragona sempre ha estat molt mal comunicat. Només hi havia la carretera de València sense voreres i feia por. La veritat és que feia por. Hi havia autobusos però no havia les línies que hi ha ara, llavors costava de vindre i bueno, no el necessitaven, feia molta vida de barri.
La família de la Patricia Lorenzo també va arribar a Tarragona buscant oportunitats. Recorda l'ambient familiar i de solidaritat als barris. El treball era una unió de lligam en totes les famílies.
Daris de tot el dia, arribaven tard, també és veritat que bueno, no, el cap de setmana es tenia lliure, el dissabte i diumenge es tenia lliure, per el dia de cada dia els nens. De fet, pràcticament tots anàvem sols als col·legis, anàvem caminant. Jo, per exemple, des d'ahir com al meu col·legi que estava a la Granja era mitja hora i jo anava i tornava quatre vegades al dia. Però anaven tots, eren tots els nens que anaven d'un barri a un altre, anaven al col·legi i tornaven perquè els pares estaven treballant. I l'heu fet cap de setmana, no, però entre setmana sí. Era un barri obrer, total.
Aquesta solidaritat i el companyerisme també es traslladava als llocs de treball.
Trabajábamos en la fábrica, pero además también había muchas viviendo en los bloques que hizo la propia empresa. Más todo lo que nosotros promovimos. Que nosotros, una de las cosas que promovimos fue una relación humana, un compartir fuera de lo que era solo el tema laboral, pues compartíamos actividades de tipo lúdico. Hay que tener en cuenta que la mayoría éramos de fuera, también necesitábamos una integración aquí en Tarragona, y entonces todo eso facilitó el contacto humano que luego posibilita poder darse la lucha.
Digamos que estaba a luchar creando un ambiente de solidaridad, y esto fue, yo por lo que tengo oído, que yo entonces todavía no estaba en la empresa, yo empecé en el año 1968, en el 65 la empresa quiso cambiar el horario de trabajo, o sea, había jornada intensiva y entonces quiso partir y hacer turnos, y a raíz de ahí fue, digamos, las primeras movilizaciones que hubo. Porque la empresa, por lo que yo tengo entendido, despidió a una compañera. Entonces el resto, en solidaridad de ella, se estuvo haciendo media hora cada día de paro. Uh-huh. Lo que eso hizo replantearse a la empresa lo que había propuesto, ¿no? Y a raíz de ahí quizás empezó, o sea, la empresa retrocedió, o sea, ni readmitió a la compañera y dejó el horario que había. Entonces, a raíz de ahí, creo que después ya empezaron a surgir, pues cualquier problema que había se resolvía haciéndolo, o sea, compartiéndolo con el resto.
Cal destacar que l'empresa alemanya tenia una nau que facilitava que totes les treballadores es veiessin i això provocava que l'organització fos més fàcil. A més, organitzaven assemblees per exposar les seves problemàtiques i a partir d'aquí pensaven en accions.
Una chica le dijo, Petri, le dijo, pero es que por esto usted no puede despedir a una chica. Y le contestó y dice, señorita, yo con sus leyes españolas puedo, por mover esta silla, la puedo despedir a usted.
Claro. Porque las leyes españolas sí permitían eso y mucho más.
Le dijo eso delante de... Dice, claro, yo sentí como una impotencia rabia, porque, claro, rabia. Es verdad. O sea,
estábamos en la época de Franco también.
Claro.
Por
claro.
eso hay que pensar que era la época de Franco, que no era la época democrática, ni siquiera claro. sindical.
En los años entonces, 70,
claro. Entonces todo eso, ¿no? Desde el 60 y pico
desde el 65
hasta el 80. O sea, quiero decir que todo eso hay que situarlo también en social, sociológicamente y políticamente en qué situación estábamos. Y es verdad que,
sí.
que la dirección alemana era como más democrática
sí.
en el trato. Que luego nos pusieron uno en español que un poco más en las
sí.
vivas. ¿No te acuerdas?
Sí, sí.
Y nos trajeron el Serra.
Claro, porque ya venían con la idea de cerrar la empresa. Ella venía uno que era especializado en esto. Había cerrado muchas empresas. Entonces ya él... Su dinámica era esa, meterse con la gente, poner más topes, en decir que tenía problemas la empresa, que no producía lo suficiente. Y claro, y después, bueno, nos enteramos que había cerrado ya 27 empresas.
Per evitar canvis de jornada laboral o acomiadaments van realitzar diferents vagues. En van fer una de 40 dies i una altra de 54. Reconeixen que els homes en tot això les van ajudar i la seva lluita es va fer patent fins que finalment no van poder evitar el tancament de l'empresa. Però què en queda de tot allò que es vivia als anys 60 i 70 a Tarragona?
Que no és com abans, evidentment. Abans ens coneixíem tots. Vull dir, ens coneixien tots perquè eren els que, el que t'hi dic, vivien en un barri, tots els de la mateixa empresa, aquests tenien quatre fills, l'altre... Ens coneixien tots. Ara no ens coneixem tots, però no ens coneixem tots tampoc, perquè és que també s'han canviat moltíssim les maneres de ser com que som. Anem una mica a cadascú la nostra.
És cert que la immigració ha continuat, però ara arriben persones d'arreu del món que moltes vegades també busquen oportunitats.